con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en lbapuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a lbapuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Molt bona tarda. Demà s'enfronten dos equips que tenen moltes coses en comú. Són els segons equips de les seves ciutats i tenen un animal com a mascota, veus? Els pericos i les granotes. Això sí, si la setmana passada dèiem que l'Espanyol voldria ser l'Atlético quan sigui gran, doncs podríem dir el mateix del Llevant, però al revés. S'assemblen també molt amb la cosa que han fet de la necessitat virtut. Ells porten dues bones campanyes exitoses, aconseguint fins i tot una classificació europea amb un equip de retalls i de jugadors desnonats d'altres equips. I han aconseguit fer-se un forat a primera divisió a base també de posar-hi pebrots. La recepta és molt similar a la que ara mateix està posant en pràctica l'Espanyol per configurar la plantilla i per sumar bons resultats. Caldrà veure què ens surt d'aquest xoc de trens, on guanyarà qui estigui més llest, més viu en defensa i administri millor aquest concepte que ja està una mica suat, que en diuen intensitat. De qualsevol manera, si el partit és el que somien Aguirre i Caparrós, de ben segur, el resultat, no en tinguin cap dubte, serà un disputadíssim intensíssim empat a zero. Sony, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa Pericos Online, punt ràdio, a Ràdio Estel, per tot Catalunya i el món, i la Vall d'Andorra, via internet. I el nostre equip presenta avui les següents alineacions. Laura Bertran, molt bona tarda, com estem?
Molt bona tarda. Bé,
aquí,
no?
Aquí preparadets, no?
Preparadets,
per acabar
avui
la setmana, clar que sí. I l'Ignacio Miguelet, que el veig que consulta àvidament, com sempre, el seu ordinador.
Sí, estoy aquí mirando, no siento saliese una noticia de última hora. Y
doncs ens la comuniques, clar que sí. I també tenim el senyor del Puro, com sempre, molestant. Tot el que
bon dia, bon dia, i fins i tot arriba Tiana, aquesta emissora.
És veritat, arriba Tiana, em consta. Molt bé, i avui a Pericos Online ens centrarem en el partit de demà, ja sabeu, farem la prèvia d'aquest partit al camp del Llevant, que només hem aconseguit una vegada la victòria, però, escolta, això vol dir que tenim més possibilitats cada vegada que es vagi aprovant la segona victòria. I com sempre el Miguel ens traslladarà doncs, el que ha passat a Sant Adrià, farem titulars, o sigui, el de sempre. El de sempre, a aquestes hores, els divendres. Tot això, com sempre, de la mà del de sempre. Una servidora, Francesc Via. Vinga, comencem.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
I com sempre, perquè tot això no canvia, és inalterable, li dono les bones tardes per segona vegada, bones tardes amics meus tots, a la senyora Bertran.
Molt bones tardes novament.
Comencem, si et sembla, doncs, com sempre, per la llista de convocats. Perquè sempre, és molt originals, però és així, perquè comencem a parlar de la llista de convocats i ja sabem que hi ha un que s'ha quedat fora de ben notable. Estava tothom, tota la premsa allà, escoltant a veure si seria o si no seria, i al final sí. Thiebi queda fora i, en canvi, John Córdoba, aquell home que alguns asseguren que és jugador de l'Espanyol però encara no han tingut oportunitat de comprovar, entra a llista.
Exactament. Javier Aguirre ja ha donat a conèixer la llista de convocats pel partit de demà al Ciutat de València davant el Llevant. Dos jugadors a destacar, com estaves dient, un per la seva absència, com és Thiebi, i l'altre per l'entrada de John Córdoba. El colombià fins ara havia entrat a una convocatòria a la del partit davant el Getafe, tot i que no va arribar a debutar oficialment. Respecte a la llista de futbolistes que van citats respecte a l'últim partit davant l'Atlético, a banda de l'absència del francès, destaca la tornada de Víctor Sánchez, que no va poder ser davant els matalassers per sanció, i en canvi cau Àlex Fernández. També s'havia especulat sobre una possible convocatòria de Víctor Álvarez després d'haver operat i superat amb èxit la seva operació del cor, però sembla que finalment Aguirre ho ha descartat. Ja veig que estàs aquí apuntant, és que no em puc enganxar.
També Aguirre també ha parlat justament de l'overbooking que hi ha al lateral, I clar, és una de les raons per les quals no viatja ja des que està consecutivament per dues jornades, està ok, doncs no apunta el senyor Víctor Álvarez. I quins són els 18 escollits? Vinga, anem a repassar-los.
Són Germán, Raúl Rodríguez, Víctor Sánchez, Sidney, Estuani, Sergio García, Pizzi, Capdevila, Manu Lanzarote, Kiko Casilla, David López, Héctor Moreno, Javi López, Fuentes, Coloto, Simau, Abraham i Córdoba.
Molt bé, després hi tornarem sobre el tema estricte de la prèvia del partit, però ara anem a parlar de la resta de notícies del dia, una de ben curiosa, i és que l'Espanyol ha notificat a la resta d'equips que no aturarà el joc per cap incidència.
Segons ha informat el club mitjançant la seva pàgina web, s'ha enviat una notificació a la resta d'equips de la primera divisió, en la qual se'ls explica que per potenciar el fair play i l'esportivitat, els jugadors blanquiblaus no aturaran el ritme de joc de forma voluntària per cap incidència del partit. Amb aquesta mesura, que ha estat comunicada més concretament als delegats dels equips de primera, es pretén que torni a ser potestat dels àrbitres, com així determina clarament el reglament, a aturar el partit davant de qualsevol incidència que pugui donar-se en el terreny de joc, i així s'eviti qualsevol intent de treure profit de certes accions que puguin implicar certes suspicàcies. Aquesta no és la primera iniciativa que es pren en aquest partit, donat que ja en la temporada 2009-2010 diversos equips, entre ells Espanyol, va iniciar de forma conjunta una campanya idèntica per afavorir el ritme del partit, a la qual es van anar sumant gradualment la resta dels clubs.
Sí, anem a escoltar perquè aquesta iniciativa partia de Javier Aguirre, com ell mateix ha reconegut en roda de premsa, després evidentment l'ha vinculat tot el club i l'ha donat a conèixer doncs, avui mitjançant un comunicat, però era Aguirre i és Aguirre l'inspirador d'aquesta iniciativa. Anem a escoltar-lo. ¿O no?
Pues el informe médico que me dieron hoy en mi oficina menciona que Fievi hará un trabajo diferente.
Aquest no és?
Ui.
Ai. No, és un altre, és un altre tall. Si el trobes, és un tall en el qual Aguirre explica que és ell el promotor d'aquesta iniciativa. Anem a veure si és aquest. Provem, que no els tenim identificats. Anem a explorar-lo.
Habla del fair play, te lo aviso, técnico, amigo.
Mira, sí. Sí, porque me di cuenta que a lo largo de estos partidos, los 8 que habíamos jugado, en un gran porcentaje de las ocasiones que tirábamos el balón fuera cuando un rival o un compañero estaba en el suelo, no tenían consecuencias. Es decir, no entraban las asistencias, se levantaba el jugador, o si entraban, no se lo llevaban. Es decir, que no había gravedad en la caída, la propia y la del rival. Y entonces, pues para darle continuidad al juego, yo decidí, le dije a Calzón que se lo comunicara al Atlético de Madrid, que no íbamos a tirar la pelota. Se los dije a mis jugadores, no quiero ver ningún jugador mío en el suelo. El que esté en el suelo es porque sale en camilla y cambio. El otro, la ceja, la historia, se aguantan.
Molt bé, li demanem disculpes al Mario perquè no li hem posat els talls ben indicadets i per això hi ha hagut aquest petit mig liu, però això és culpa absolutament del senyor Miguel, o sigui, fes un mea culpa, Miguel.
Efectivament.
Digues. Sí, no, és mi culpa, però vale, bueno, va. He intentat ajudar-lo en directe.
Així, no, has estat, veus, mira, ja t'han pegat un latigazo. No, però molt bé. Està bé aquesta iniciativa, Està prou bé aquesta iniciativa perquè considero que és veritat i que, a més, al final, doncs això acaba afavorint els equips teòricament que abusen del fair play, d'aquest fals fair play, d'aquest tirar-se al terra, d'aquest demanar assistències, quan moltes vegades doncs, només serveix per parar el joc. I a l'Espanyol, sobretot, no li interessa que això li passi doncs, enmig d'un contracop, per exemple. Està bé que ho fessin davant de l'Atlètic de Madrid i està bé que això s'oficialitzi i que es digui públicament, perquè així no, ningú se llama engaño, no? Que diuen, o sigui, això és així i ja està. Molt bé, perfecte. Doncs parlem ara del virus FIFA, que ens pot tornar a fer una mala passada. Doncs no aquesta setmana, però sí la següent.
El virus FIFA provocarà que Javier Aguirre hagi de prescindir de dos jugadors importants pel partit de diumenge, dia 10 de novembre, davant el Sevilla.
Si el citen, evidentment.
Sí, tot això és una hipòtesi. De moment, el que sí que se sap és que Uruguai juga a la repesca de classificació pel Mundial de Brasil de 2014 davant Jordània el dia 13. I segons la normativa del màxim òrgan federatiu, el dia 8, Estuani ha d'estar amb la seva selecció. És més, l'equip uruguaià, que encara no ha fet oficial la llista, realitzarà a Turquia una estada del 8 al 11, amb la qual cosa el seleccionador vol comptar amb tots els jugadors. Estuani ha anat convocat en els últims partits de classificació. La mesura afectarà també a Héctor Moreno. Mèxic juga al seu país davant Nova Zelanda el mateix dimecres dia 13, encara que en aquest cas la seva convocatòria no està tan confirmada. La llista definitiva la realitzaran el divendres dia 1 de novembre, una vegada hagin disputat un amistós davant Finlàndia. L'entrenador ja va deixant ahir que en aquesta podria incloure jugadors que militessin en les lligues europees, per la qual cosa Moreno té números. Fons del club perico són prudents i reconeixen que si les federacions convoquen els jugadors, hauran de negociar. En el cas d'altres possibles seleccionables pericos, com Pizzi i Torge, no hi haurà problema. Jugaran davant el Sevilla.
Doncs bé, això ens passa, mira, per tenir jugadors internacionals.
No... I espera't, que encara tindrem un altre, que Córdoba igual també se'n va a Mèxic, Aneu en compte, aneu en compte.
Això pot passar. A Mèxic? Però si és colombià.
Sí, però de passada, Passarà primer per Mèxic.
Mira, si has d'interrompir per dir aquestes coses, escolta... una altra notícia, i aquesta sí que té relació doncs, amb el partit de demà, i és que s'han venut, finalment, fins ara, fins al moment que hem conegut la notícia, potser aquesta tarda hi ha alguna venda més, 150 de les 500 entrades que havia posat Llevant a disposició de l'afició de l'Espanyol.
Sí, segons informa el Mundo Deportivo, s'han venut prop de 150 entrades de les 500 que disposa l'Espanyol per al partit de demà al Ciutat de València, entre el Llevant i l'Espanyol. L'entitat calcula que uns 250 seguidors viatjaran cap a terres llevantines. Les localitats a zona visitant i a 20 euros cadascuna s'han pogut adquirir fins aquest matí a les taquilles de Cornellà del Prat. El pagament s'ha hagut de fer en efectiu. Recordem que a més demà també es poden aconseguir a les taquilles del Ciutat de València. I a banda també hi ha penyes que organitzen els desplaçaments al Camp del Llevant, ja sigui amb tren o amb autobús.
Sí, sí. De tota manera, al final no sé si finalment es farà l'autobús de la curva, perquè crec que no havien omplert totes les localitats necessàries perquè això s'efectués, i tampoc sé jo com està el tema de la juvenil, perquè la juvenil sí que finalment era més barat, anàvem no tan car, vaja, tampoc era molt car, de fet, perquè eren 40 euros o 40 i pocs euros, sí. Si no eres soci de la curva.
45 i 46.
Exactament. I clar, doncs el tema és que l'altre dia vaig llegir un títol de la juvenil que també deia que encara hi havia places. A veure, esperem que totes dues aficions es puguin, o part de les aficions, es puguin desplaçar, doncs, perquè no deixin sols els nostres homes aquí a Camp del Llevant. De tota manera, també volia dir una cosa, que normalment...
A més que va ser una mala propaganda del camp, que al final la gent no s'ha animat.
És per això, no?, que no he anat. No, però sí que és cert que normalment quan fem un desplaçament massiu, la pifiem. O sigui que, mira...
Millor. Sí, això va passar amb ell.
Sí, no, i acostuma a passar, lamentablement. Sí, sí.
O sigui, especialment que... quan vas tu, també.
Quan vaig jo, normalment, també palmem. No, que ho he vist tot. Jo he vist empats, victòries i derrotes algunes, la veritat. Força. Doncs fins aquí els titulars, oferts, com sempre, gràcies a Carretillas TR.
Carretillas TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretillas TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretillas TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillastr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretillas TR. Podem amb tot.
DB Schenker Spineteer, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spineteer, una marca de confiança.
Què pensa el poble perico?
Molt bé, Laura, pues... Poble Perico Express.
Poble Perico, vale. Sí, sí. Sobre aquesta llista de convocats, comencem amb Glasgow 07, que diu: Alex ha demostrado tener maneras de gran jugador los ratos que ha jugado con Granada y Atlético. Injusto que se quede fuera y entren Raúl Rodríguez o Abraham, que están por debajo de él claramente.
Home, doncs mira, està fent gestos ostensibles al Miguel, així en plan...
De Hulk.
Que és tu eres muy de Alex, Eres muy de Alex.
Soy muy de Alex, pero al revés.
Bueno, porque es de tu patria chica. Bueno, no, pero en cierta manera, aquest home el que diu és que Raúl que Abraham... Rodríguez... No, pero que se queda fuera Alex y que Raúl Rodríguez entra.
Sí, pero claro...
Y digo que está por debajo.
Eso sí es verdad, y yo le aplaudo de que quizás tenga razón. Pero Abraham por debajo de Alex, yo a Alex le quiero. Como jugador en el
¿Como persona español. También lo quieres?
No. Bueno,
hay un love story que tienes que explicar.
Hablo únicamente de lo deportivo. O sea, le quiero en el equipo, me parece. Pero Abraham... O sea, no me podéis decir que Abraham esté por debajo después del partidazo que hizo el otro día...
No.
Ya ni me acuerdo.
Atlético de Madrid. Claro, por eso no te acuerdas.
Tu ex equipo.
Porque claro, fíjate, no tienes buen recuerdo. Has pensado a reencarnarlo en un sitio oscuro de tu memoria. Normal.
Pero en serio, Abraham está por encima de Alex. Bueno. Hoy por hoy yo le digo a este oyente de corazón que creo que Abraham está por encima.
Bueno, son gustos. A ver, ¿qué digo en Blue and White?
Digo, el único pero es que no entre Alex y si entre Raúl Rodríguez. Lo demás lo veo correcto.
Es que, sí. Claro, fíjate que digo, es el centrocampista más creativo. Té raó, perquè no tenim cap altre d'aquest perfil que viatgi. I entra Raúl Rodríguez, que és el quart central en la convocatòria. Això és veritat,
sí. Perquè
finalment Coloto, per exemple, podria suplir doncs, algun dels dos centrals, i en canvi fa entrar Raúl, treu que no sigui que també el vol ficar doncs, com una opció al pivot, un tipus més, com si diguéssim, polivalent, no?
Mira el canvi de l'altre dia. Jo crec que Raúl passa a ser esto.
Raúl passa a ser lo que le pongan, lo que le echen. Si lo ponen de pivote, o lo ponen de central, o lo ponen de lateral, o lo ponen de lo que sea, i bé. I recordem que el nano, doncs, encara està una mica tocat, la veritat és aquesta, i sí, això ho sabem, per les seves errades d'ells. O sigui que, bé, de moment hi ha molta gent que el té, doncs, entre ceja i ceja. A veure, què més?
Enrico Palazzo diu, tema Tiaví, correcte. A casa meva sempre m'han dit, si no saps pixar, no beguis. Sí, si no es troba bé per entrenar, tampoc s'hi troba per jugar.
D'acord. No sabrem mai què ha passat aquí, eh? Ja us ho avanço, perquè clar, m'agradaria saber que si no hagués hagut el famós episodi de gastroenteritis, vosaltres penseu que Aguirre l'hagués fet jugar?
Sí.
Tu què creus?
Yo creo que sí.
¿O hagués anat a la convocatòria?
Y efectivamente.
¿Hagués deixat a casa?
Yo creo que seguro, pero sobre todo porque Aguirre, y no pongo en duda sus palabras, pone una excusa clara, que es un parte médico. Es una charla previa con el médico y el médico es el primero que aconseja que el jugador no viaje e incluso aconseja a que hoy, día previo al partido, se entrene en un entrenamiento diferenciado. Luego ya esto te hace, o sea, yo no pongo en duda las palabras de Aguirre, creo que es el médico el que lo aconseja, y a pesar de que luego Aguirre haya charlado una hora con TV, que esto lo hablaremos después, yo no lo pongo en duda, yo creo que hubiera viajado, y de hecho se lo hice a un periodista, que insisto, luego lo escucharemos, que le dice claramente que con TV cuenta, lo que pasa sí, que ahora está enfermo.
Mira, la Raquel Mateos demà prepara un article al diari La Grada que es diu El misterioso caso de las evacuaciones de vientre líquidas de Tiaví. Yo no sé. No sé com aquesta periodista ha tingut accés a les evacuacions de vientre líquides de Tiaví, ni ho vull saber. Un cop dit això, proseguim.
Però és un bon titular, eh?
És un bon titular, això sí.
A la meva alçada.
Sí, sí, exacte. Tu ets molt com una evacuació de vientre, moltes vegades, líquida i sòlida. Podem seguir endavant? Podem seguir endavant o ja no? No, anem a Sant Adrià, perquè després d'això jo ja marxaria.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Diari La Grada t'ofereix el llibre I nos dieron por muertos, de Jorge Larena. La primera novel·la històrica espanyolista que narra l'èxode perico de Sarrià Montjuïc viscut a través dels seus protagonistes. Ja la venda al teu quiosc per només 14,95 euros. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Sant Adrià avui.
Molt bé, doncs ja som a Sant Adrià. ¿De què te ríes, Miguelito? ¿De què te ríes?
Me río de que me...
Espavila, eh?
No, di lo que acabas de decir ahora, eso, que nadie lo ha oído.
Dilo.
¿Qué necesitas?
Un fosprin, necesito un fosprin, porque estoy un poco flojo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo todo, porque hemos ido a jugar a fútbol, tú y yo, que últimamente vamos los viernes a mediodía.
Muy mal.
Tú tienes 22 años y yo tengo 44.
Y te quitas alguno.
Y encima tengo unos cuantos kilos de más, que más o menos sería el doble, lo que hay de 22 a 44.
Ah, exacto.
Y estoy reventadito. Yo me queda un montón de cosas. O sea que es por eso que me pasa. O sea, si me veis que me duermo encima del micrófono, pues me pego.
Pero ya estoy yo aquí para achacarte.
Sí, efectivamente. Pero ahora ya podemos, un cop desvetllat això, ya podemos explicar cosas, ¿no? No,
sí, vamos
vida.
A lo importante, que sí. Es el español, es el equipo, que ahora mismo está en el tren rumbo a Valencia. Se espera que llegue a primera hora de la noche. No sé si se considera ya las 8 menos 10 primera hora de la noche o hay que esperar a las 9 menos 10. Pero bueno, están a puntito de llegar a Valencia y descansar y concentrarse para el partido de mañana. Pero antes han entrenado esta mañana, un entrenamiento a puerta cerrada con previa sesión de vídeo. Ha estado media hora encerrados en una habitación con Aguirre al mando, viendo vídeo y analizando el rival, el Levante. Después un entrenamiento ha durado hora y media aproximadamente, con la novedad de Tiaví, que Tiaví volvía a los entrenamientos, aunque que me hago, perdón. Según nos contaba Aguirre en la posterior rueda de prensa, decía que Tievi, o sea, el médico le ha
aconsejado,
no me sale las palabras. Necesito un Fosprin yo también, perdón.
Es fatal,
en fin, pero por el fútbol yo también. Bueno, voy a lo que voy. Le ha aconsejado el médico que haga trabajo diferenciado porque aún se encontraba débil, pues bueno, al haber pasado esta gastroenteritis, y así ha sido. Ha trabajado parte con el grupo y parte diferenciado, con Tejera, curiosamente, la parte diferenciada soy con Tejera, que está al 100%, pero bueno, así ha sido. Y yo creo que lo mejor es que escuchemos al míster, que nos lo cuenta mucho mejor que yo.
Pues el informe médico que me dieron hoy en mi oficina menciona que Tievi hará un trabajo diferenciado porque estaba débil, porque estaba en tratamiento. Yo hablé con el jugador por lo menos una hora hoy antes del entrenamiento y él me decía que sí, que estaba débil, que no se sentía fuerte. Y luego el doctor lo escultó y me dijo, pues sí, efectivamente está débil, no estará al 100%, y prefiero llevarme a John Córdoba en su lugar, que está al 100%. Yo no tengo... Es decir, yo hablo con los jugadores en mi despacho. Lo demás no. Yo respeto mucho a los medios de comunicación. Como yo aquí vengo a dar esto, información y a contestar preguntas. Pero la relación y comunicación con los jugadores, lo hablo con ellos en mi despachito y ahí se queda.
Que Tievi va a tener más oportunidades, pero realmente...
Claro, pues Tievi está en el equipo, no jodas. Está en el equipo, bueno, Tievi. Simplemente no viaja hoy porque perdió dos entrenamientos, pero y porque el médico me lo recomendó y porque hablé con el jugador y estamos todos de acuerdo. Pero el negrito está para lo que sea, para Málaga. No te quepa la menor duda, hijo. Y si decido, entonces sí, ponerlo entre los que tengo que descartar, decisión mía, única y exclusivamente mía, bueno, y de mi cuerpo técnico, pues lo haré sin ningún problema, como ya lo hice en su día con otros.
Pues claro que sí, hijo. Lo haré. Pues sí, lo hará, i segur que ho farà. De tota manera, caldria veure... Jo crec que li ha vingut bé, lo de la gastroenteritis, li ha vingut bé a Guirre, lo de la gastroenteritis, perquè s'ha evitat, doncs, un marrón, no?, d'haver-ho deixat fora.
Sí,
mai millor dit, avui tot és molt marrón. Sí. I mira més coses que em diuen, perquè Tito Romàric, que de Corleone 23-2, que ens està escoltant, el saludem des d'aquí, diu... Si RR està tocadet després de les... Oh, sí, RR està tocadet després de les errades d'ells. Oh, sí, quina pena. Ves a hacer una evacuación, en este caso líquida o sòlida. No lo voy a precisar más. Això ho diu perquè ho he dit jo, que és veritat que està tocat. Miguel, està tocat o no està tocat?
Sí, psicològicament està un poco...
Però a ell no, no le vamos a ablandar, No le vamos a ablandar les evacuaciones, sí, home, sí, al senyor Corleone. No, però és així, té raó.
Sí, però també recordemos que ha sido un monólogo de TV la jornada de hoy, y Aguirre lo decía, claro, que aunque ha estado en su despachito hablando una horita con el negrito, él dice que para Málaga está y que simplemente es decisión médica. O sea, que a pesar de que se haya podido quedar fuera por otro tipo de circunstancias que hayan podido pasar, o por, yo sé, reportajes, entrevistas, yo creo que es médico, que Tievi está ahí y que por lo menos está por delante de John Córdoba.
Doncs així és. Perfecte. Doncs alguna cosa més tens que dir-me de Sant Adrià o no?
Si quieres te puedo contar lo que va a pasar en Sant Adrià el domingo, o si quieres te lo cuento luego, lo que usted me diga.
No, explica-m'ho ja. Doncs,
mira, pues, te digo, el domingo a las 12 el Espanyol recibe al Lleida Esportiu. ¿Sí? Esportiu, lo he dicho bien.
Uy, fantásticamente.
Has visto. Y bueno, la verdad que un partido yo creo que importante para los nuestros, porque después de la derrota en casa tenemos que sacar puntitos.
Van a perder aquí, Camp del Huracán Valencia.
Sí, efectivamente. Además un partido que, bueno, nos marcaron en los minuto 8 o así, sí. Ya no me recuerdo muy bien, y la verdad tuvimos ocasiones pero no supimos aprovecharlas, y tengo aquí unas declaraciones de Márquez que quiero leeros. Dice: los resultados no están saliendo, pero tenemos la conciencia tranquila porque lo hemos hecho todo para puntuar. En el último partido incluso ellos nos decían que el Español había hecho méritos para, como mínimo, no perder en el campo del Huracán. O sea que, bueno, yo creo que no está preocupado, però sí, algo intranquil.
Tot això s'ha de materialitzar. A casa encara estem bé, i a veure si és veritat que podem obtenir una victòria. Estaria prou bé.
I el femenino descansa.
Ah, sí, això sí, certament. Molt bé, ben apuntat. Doncs ja està bé, anem a escoltar unes falques publicitàries, però abans, escolta'm una cosa, tu i jo, anem a jo el necessito més que tu, anem a prendre un Fosprin aquí a Duo, recorda que Fosprin és 100% natural, bueno, un altre...
Jo et permeta un, sisplau.
Sí, sisplau, vinga, tu fes-te un cubata de Fosprin, que no et farà mal, perquè és 100% natural i et dona l'energia que el teu cos necessita. I a més, ja saps que quan vagis a la teva arboristeria a demanar el Fosprin, que va superbé, perquè a més, abans de fer l'exercici, sobretot és bo, la teníem que haver pres abans, però ara també ens ajudarà, perquè estem una mica amb la bateria ja baixeta, doncs ens ajudarà una mica a revitalitzar-nos, eh? I ja et dic, pots demanar el teu necessit multiusos perquè quan el necessitis, doncs te'n vas de viatge.
Jo no sé què te va mejor, si el Fosprin o el neceser. No, el Fosprin. Tienes la mesa, tío, tienes que guardar las cosas en algún sitio.
No, és perquè tinc aquí,
el este te
ho tinc tot
bien,
per aquí, tinc aquí la laca, tengo aquí lo que me pongo yo antes de la ràdio, así que tinc aquí una peineta, coses meves, i llavors, doncs, això m'anirà molt bé perquè ho ficaré tot dintre el neceser multiusos, efectivament. Molt bé, Fosprin de Sòria Natural, anem a escoltar un parell de falques i comencem amb la prèvia. Bote mania, te toca ganar. Bote mania, ven a jugar. Bote mania, bote mania, bote mania, te toca ganar. Bote mania, ven a jugar. Bote mania, bote mania.
Aquest mes gaudeix de la rebosteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la rebosteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
La prèvia del partit.
Són ja en temps de prèvia del partit i anem a parlar del Llevant, un rival que realment té dues cares.
Sí, després d'unes setmanes dades en sis... Ai, em sembla que no estem parlant del mateix,
no,
eh?
No.
Tu ja has anat a una altra fase.
Sí, sí.
Vale, pues, canvi de tema. Val a dir que el Llevant d'aquest any té una assignatura pendent, la de guanyar davant la seva afició. En aquest primer tram de la competició, els de Caparrós simultegen al ser el tercer millor visitant de la Lliga, només superat pel Barcelona i l'Atlético, igualant, en canvi, els guarismes del Real Madrid de Carlo Ancelotti. En canvi, el Ciutat de València ha passat de ser gairebé una feu inexpugnable.
Inexpugnable.
És que avui és divendres, es nota. Pels rivals, el passat curs, a veure com s'escapen una bona munió de punts. Tres empats davant el Sevilla, Real Societat i Valladolid. I una derrota davant el Real Madrid.
Doncs sí, doncs anem a veure una miqueta tots els equips cara a cara, perquè entendrem moltes coses, per exemple, perquè resulta que el Llevant és un equip molt curiós, només ha perdut dos partits, i els ha perdut davant dels grans, davant de Barça i Real Madrid. El primer, de forma molt escandalosa, davant el Barça, 7-0, però després el Madrid van tenir, fins i tot, opcions de guanyar-lo, perquè és un partit que el Madrid remunta al darrer instant, amb un gol de Cristiano Ronaldo, i que anava a ben poc pel final, anava guanyant el Llevant per 2-1. I fixeu-vos, dels 9 partits jugats, ells n'han guanyat 3, nosaltres n'hem guanyat 4, ells han empatat 4, nosaltres n'hem empatat 2, però és que ells només han perdut 2 i nosaltres 3, és a dir, han perdut menys partits que nosaltres. Recordem que l'Espanyol ha perdut els 3 partits, aquells d'aquella setmana de 3 partits que va justament, doncs, Getafe, Elche i Villarreal, doncs, que van estar concentrats i en certa manera ens van endur 3 derrotes consecutives. Bé, 8 gols a favor tenen només, amb els 8 gols han aconseguit gairebé els mateixos punts que nosaltres, hem necessitat 12 i en canvi han encaixat 14 gols, però clar, aquesta xifra està engreixada, millor dit, pel Barça, justament perquè clar, els 14, és a dir, la meitat de gols els han rebut en un sol partit, és a dir, en la resta de partits, en la resta de les 8 jornades, han encaixat només 7. Això ens ha de dir que és un equip que evidentment té una intensitat defensiva ben alta. A partir d'aquí, doncs, l'Espanyol caldria dir que és un camp molt poc propici per ell, no? Perquè finalment, doncs, només hem guanyat un cop a la història.
Sí, pel que fa als antecedents estadístics, els enfrontaments que s'han donat entre els dos equips a terres valencianes, cal destacar l'última dècada. Només s'han vist les cares en 6 ocasions, quedant molt enrere els dos partits que van disputar la dècada dels 60. Els últims precedents han saldat amb 4 victòries locals, un espanyolista i 2 empats.
Anem a repassar una miqueta el que hem fet en el cap del Llevant, no? 8 partits, hem jugat, una victòria només. Ja explicarem quina és, la del primer any de l'Otina, la 2004-2005, amb gols de de l'Oppo i ara no me'n recordo de qui va ser... Òscar Serrano, efectivament. Òscar Serrano.
El gran Serrano.
Bueno, gran. En fi. Dos empats i cinc derrotes, set gols a favors i 13 en contra. I allà tenim una mitjana de gols marcats de 0,88, és a dir, no hem marcat ni un gol per visita i en canvi portem una mitjana de gols encaixats de 1,63. Ara sempre rebem un gol, sempre. La qual cosa doncs, no li agradarà a Aguirre perquè, evidentment, una de les seves aspiracions és acabar el partit o, com a mínim, mantenir la porteria a 0 durant el més temps possible. Evidentment, a més, no, una de les coses que ens pesen més és que sumem 3 derrotes consecutives, o sigui, les 3 darreres visites s'han saldat amb 3 derrotes, portem 5 visites seguides sense guanyar, i ja ho hem dit abans, l'última victòria és del 24 d'octubre de 2004, aquest 0-2, i l'última derrota, recordem-la, que és la de l'any passat, on els de Pochettino doncs, s'avançaven per 0-2, i al final es van remuntar el partit 3-2, o sigui, va ser terrible. Marcava Longo, el seu primer gol a primera divisió, marcava Tejera, és que ara sembla increïble, perquè Tejera, justament, o sigui, que només serveix perquè siguin 11 contra 11 als entrenaments, i poca cosa més. I finalment va ser un dels golejadors, a més un gran gol que va marcar. Després hem marcat gols en 5 dels 8 partits jugats i en canvi hem encaixat a 6 dels 8, és a dir, gairebé a tots els partits que hem jugat hem encaixat un gol, com dèiem abans. 4 partits consecutius sense deixar la porteria a 0 i finalment hi ha unes altres dades que, per exemple, la pitjor ratxa de derrotes, ja ho hem dit, és l'actual de 3 partits. Recordem que no porten moltes temporades a primera divisió al Llevant, per la qual no hem pogut coincidir en moltes ocasions. Anem a parlar de l'àrbitre. César Muñiz Fernández. Muñiz. Fa una por terrible. Recordem que en César Muñiz Fernández doncs, li deien el repeinao i ara doncs, segurament li diran
el congelado.
El
descongelado, perquè resulta que ha sortit de la nevera i ara ja, doncs, ja està, com aquests gelats sí, que portes tu, els calisses, no?
Doncs, sí, senyor. Doncs, fixa, gràcies per la cunya.
T'he fet una cunya publicitària. Doncs, allà estava.
Ha sortit de la Patagònia per vindre a arbitrar-se nosaltres.
Efectivament. Doncs explica una miqueta, Laura, quines són les malifetes que ha fet el senyor César Muñiz Fernández.
És un àrbitre controvertit, sobretot després de la seva polèmica actuació en l'últim Elx-Real Madrid. Experiència, però, no li falta. 14 temporades a primera divisió, 237 partits xiulats, és el que més, internacional des de l'any 2007. Establishment pur i dur, però molt vingut a menys. Anem a veure-ho. La FIFA classifica els àrbitres en 5 categories. No
elite,
cal que els comenti, no?
Elite, first group, malos, second group i third group.
No, no tinc
menys malos i menys malos.
I terribles. I los que arbitran en espanyol. Que són
aquesta és l'última categoria, que normalment és la primera aquí a la Lliga Espanyola.
Doncs finalment, Muñiz Fernández estava al second group, no? I encara que, de tota manera, podia haver anat al third group darrerament, i això parla una miqueta del que ha estat el seu declivi, sobretot en les darreres actuacions. Recordem l'escàndol que va provocar a nivell de tota Espanya amb el seu arbitratge a l'Elx-Real Madrid. I també, finalment, fa poc havia també tingut una actuació nefasta anul·lant un gol claríssim, un gol legal al Sevilla, justament al Camp Nou. O sigui que, doncs bé, un tipus que ja té un currículum important darrere de les seves esquenes. De fet, deien que la temporada passada havia d'estar jubilat, però bé, bueno, aquelles coses dels àrbitres que ja sabem com van. Perfecte, doncs qui no li fa molta por a l'àrbitre, de tota manera, és Aguirre, que ha parlat avui i diu que no, que a ell Muñiz Fernández ja li sembla bé.
Tienes razón. Fíjate que me pasó en Elche también, y porque justo había sido el accidente o el problema, mejor dicho, del árbitro, y llegamos nosotros al siguiente, y no hubo ningún problema. Yo creo que los árbitros, en ese sentido, hacen su trabajo, y no me preocupa nada, ni el arbitraje ni la fortuna. Lo digo bastante en serio, ¿no? Yo sé que lo podemos tomar un poco una frivolidad, pero es así, la fortuna y el arbitraje no entrenan conmigo y están o no están, y no puedo nunca utilizarlos como excusa, nunca lo haré, nunca lo he hecho en tantísimos años de carrera. Son personas como nosotros que se pueden equivocar, a pinchar o no, o tomando una decisión por derecha cuando era por izquierda, o qué sé yo. Entonces, a partir de ahí, no me preocupa nada lo del arbitraje en Levante, nada, nada, nada.
Doncs molt bé, espero que es compleixin les seves previsions. Sí que és veritat que a ells doncs, pensàvem que anàvem justament després de l'escàndol de Muñiz i pensàvem que rebríem doncs, una mica les conseqüències, però no podem dir que aquella derrota doncs, la poguéssim atribuir doncs, a l'arbitratge, això és cert. Molt bé, doncs parlarem ara, no sé si el tinc ja preparat, amb Jordi Luengo de la Grada. Com estàs, Jordi?
Hola, bona tarda, Francesc. Bé, aquí, anar tancant diari.
Anar tancant diari, anar treballant i sempre truca el vi allà a molestar la redacció de la Grada. Escolti, no m'ho tinc en compte, no m'ho tinc en compte.
Mai, tu no molestes.
Així m'agrada, aquesta és l'actitud. Molt bé, explica'm una mica quins continguts porta la Grada i després parlarem justament del partit d'avui, que és del que tenim que parlar, del que partit que ens ocupa, el partit que es llevant espanyol.
De contingut, primer de tot, prèvies, que diguéssim, el jugar demà, doncs, tot el que ha sigut la roda de premsa de l'Aguirre d'avui, que ha donat bastant de sí, la prèvia del partit, el possible 11, una miqueta d'això. Després tenim una entrevista amb el Víctor Álvarez, que teníem ganes d'entrevistar-lo, però per aquestes coses del club que no es pot parlar amb ell, per fi hem pogut parlar amb ell.
Home, està bé.
Bueno,
sí, sí.
Ja està la recta final, que tot ha anat molt bé, i que, bueno, que només li té, diguéssim, donar l'última passada, que és això, tornava a sisar de curt, torna a saltar un camp i poder jugar uns minuts després de tot el que ha passat, i després ja portem doncs, l'actualitat de sempre, tot el que seria l'Espanyol B, fem una mica d'anàlisi del que és aquesta temporada, que és un equip que a casa, doncs, vulguis o no, igual no acaba d'arrencar encara, però tampoc ha perdut, mentre que, en canvi, quan juga fora de la ciutat esportiva Dani Farke, doncs no hi ha manera, o sigui, no, és l'únic equip del grup que no ha puntuat,
sí.
I que aquest cap de setmana té un partit complicat amb el Lleida, que si punxa doncs es pot fotre a baix a baix.
Sí, és perillós, doncs, és perillós la dinàmica aquesta que estan agafant, i esperem que la resolguin com a mínim a casa, és l'únic lloc on estem traient punts. A veure una miqueta, dona'm la teva impressió, cap on tirem, com enfoquem la prèvia d'aquest partit a la Grada?
Nosaltres la toquem una mica en plan de... he buscat per ser una mica el diferent i València, diguéssim, per nosaltres els pericos és la tierra prometida des que vam guanyar aquella Copa del Rei, però des d'aquell moment s'ha convertit en una... diguéssim, tot el que és la comunitat valenciana una zona una mica gafe perquè no guanyem ni la de 3. O sigui, no guanyem ni contra el Llevant, ni contra el València, ni l'altre dia contra l'Eix, ni contra el Villarreal. Llavors, l'enfoquem per aquí, tenim un territori, diguéssim, que no és propici per guanyar, sembla que de les últimes 7 visites que hem fet ja hem perdut 13 i hem empatat 3, i per números molt malament, però bueno, que l'equip va amb la moral renovada després de l'actitud de l'altre dia, del partit que va fer, i anem a per la victòria. Les estadístiques estan per trencar-les, i anem a pels 3 punts, aquí va dir que si fem les coses bé tenim opcions i anem a per ella, i fem una mica la prèvia, diguéssim, comparant-la amb l'altra vegada amb Villarreal, que era una setmana semblant, perquè després teníem 2 partits, doncs pues, creiem que passarà tot el contrari. Allí ve treure el seu equip de gala, anem a guanyar i després la setmana que ve ja pensarem i ja parlarem aviam què fem.
Estic totalment d'acord amb tu. I llavors, mira, entre tu, jo i Miguel, anem a fer l'alineació d'aquest partit. A veure, jo et dic la meva i després vosaltres vale. Em dieu la vostra, vale? Mira, jo, evidentment, avui ja s'ha desvetllat una incògnita molt important, que era qui jugaria si Coloto o si Sidney. Finalment serà Sidney qui farà parella amb Héctor Moreno. Després, a les bandes, pues, no hi ha cap tipus de dubte, segurament amb Fuentes i Javi López. Al mig del camp retomem el doble pivot claríssim entre David i Víctor Sánchez. I després, a la part de dalt, jo crec que torna el 4-2-3-1 i situarem a Pizzi, Simao, Stuani i... o sigui, equip clàssic amb l'única inclusió de Sidney. Estàs d'acord o no?
Sí, jo també. L'únic que Sidney, ho ha deixat molt clar, ja tenia també la dubte, però jo el que vull veure és allà si surt per Coloto o potser fa descansar Héctor també. I Coloto, vull dir, no, aquest inici de temporada és el millor que l'hem vist a l'Espanyol.
Sí.
Llavors, rentar-lo així perquè l'altre va deixar guanyar el joc, però tant de cop, igual tampoc no me sorprenia que igual, doncs, anés fent aquestes rotacions petites que està fent i pogués estar a Coloto i Sidney.
Molt bé.
Doncs entrar també no hi ha garantia.
És una opció.
I després de tot el que em dius de l'11, coincideixo amb tu. L'únic que tinc la dubte de Stuani i Pizzi es van alternant normalment les posicions. Jo crec que potser aquesta vegada Stuani estarà més a la mitja punta, perquè avui ha insistit que hi ha una altra cop a la roda de premsa en això de que a vegades depèn de com va el partit ja s'hi juguen pilotes més directes,
sí.
I que per aquest joc Córdoba i Stuani són. I ell ho ha fet alguna vegada, l'únic que també una de les vegades que ho va fer va ser, em sembla, l'any passat al camp del Rayo, que va posar Estuani a mitja punta per agafar les pilotes altes i no es van anar gaire bé.
No, és veritat.
Que és l'única dubte que tinc, com situarà un i l'altre.
Molt bé. I a veure, tu, Miguel, què dices?
Yo estoy de acuerdo contigo, salvo en un pequeño gran detalle, y es que yo creo que en vez de con un pivote y media punta pichi jugará con el famoso tribote, aunque decís que no le ha salido bien. Yo creo que no le ha salido bien, uno, porque en Elche tiraron la primera parte por culpa de los centrales, no por culpa del...
Bueno, pero en Granada tampoco salió bien.
Y en Granada, al final yo creo que fue por el juego, pero es que para mí va a ser un partido idéntico al de Granada. Tosco, aburrido, muy complicado de ver porque no va a haber centro del campo. Ninguno de los dos equipos se van a hacer con un control directo de la pelota y va a estar marcada por una o dos acciones individuales. Entonces ya lo dijo Víctor Sánchez el otro día en rueda de prensa, que la clave del partido es mantener la portería a cero. ¿Cómo la mantienes? Con un tribote o al menos con una defensa muy muy sólida y esperar al contraataque a ver si entra alguna. Ya lo dijo Víctor Sánchez. Así que yo creo que en vez de Pichi ahí de media punta, jugará Abraham, que está haciendo una gran temporada. El último partido frente al Atlético de Madrid, para mí, fue uno de los mejores, si no el mejor, quitando a David López. Así que yo creo que jugarán ahí en el centro del campo Víctor, David y Abraham.
Bueno, bueno, veremos quién tiene razón. Molt bé, doncs Jordi, moltes gràcies i una abraçada per tota la gent de la grada. I ens veiem
igualment per vosaltres.
Perfecte.
I per la victòria.
Ah, això sí, sempre, per la victòria.
Que és important, això. Ah,
efectivament.
És important.
I massa allà.
I massa allà, per la victòria i massa allà. Està a l'infinit i massa allà, molt bé, d'acord. Perfecte, doncs nosaltres ens queda ja poquet, poquet. Anem a escoltar una falca publicitària i després trucarem a l'Oriol Pagès perquè ens expliqui la història del partit.
Diari La Grada t'ofereix el llibre I nos dieron por muertos, de Jorge Larena. La primera novel·la històrica espanyolista que narra l'èxode perico de Sarrià Montjuïc viscut a través dels seus protagonistes. Ja la ven del teu quiosc per només 14,95 euros. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Bienvenido a LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
A Pericos Online, un partit amb història.
Molt bé, senyor Pagès, molt bona tarda.
Bona nit. Bon dia, bon dia.
Sí, bona nit, bona tarda. Jo diria que encara estem a la tarda.
No?
Primera hora de la tarda, o sigui, que ja ha llegat l'Espanyol a València.
Exacte. De moment, molt bé, deixem molta, parlar. De moment molta esteu salut. Parlant tots, menys el senyor Pagès, per favor.
Una mica
molt bé, molt bé. Ara farem un... Que sabent-ho, senyor Via i tota la taula que esteu per aquí, que farem un viatge de 50 anys a enrere, eh?
Vaja.
Sí, quan el Via era jove.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Quan viatjarem no fem, no al...
Ni jo tampoc.
Viatjarem al camp, viatjarem al camp de Vallejo.
Vallejo.
Que era, l'antic camp del Levante, sí. una autèntica capsa de llumins. El 6 de desembre de 1964, ens situem, és la temporada 1964-65, i amb l'Espanyol juga Alfredo Di Stéfano, ni més ni menys. Vaja. Que la Caeta Rubia.
Sí, sí.
I d'entrenador està Ladislau Kubala. Aquell dia l'Espanyol juga al camp del Llevant a la jornada 12 i juga amb Carmelo a la porteria, el gran Carmelo, Juan Manuel, Guzmán Riera, Navarro Ramírez i a la davantera Vall, un antic jugador del Llevant que va ser decisiu amb l'ascens del Llevant a la primera divisió, i Vígores, el mític Vígores, el gol de la promoció, Di Stéfano de davantercentre, Rodilla i Martínez. Estem a la jornada 12 i l'Espanyol està bastant malament en la classificació, una miqueta millor que el Llevant, però semblant amb 10 punts, i ve de guanyar 3 partits seguits. Compte amb aquesta dada perquè és bastant important. Tot i tenir Di Stéfano a la seva plantilla, a l'Espanyol, dels 6 primers partits en perd 5 i en guanya un només. Vale. I estan a punt de cessar Kubala. Però, de cop i volta, com el dissabte passat, apareix l'Atlètic de Madrid al camp de Sarrià, que és el líder de la primera divisió, imbatut, i perd amb l'Espanyol.
Fixa't quines coincidències té la història,
Sí. Total, sí, 50 anys, que no són res.
Apareix per Sarrià, perd 1-0, i a partir d'aquí l'Espanyol encadena 3 victòries consecutives, guanya a l'Atlètic de Madrid, com hem dit, guanya a Riazor per 1-4, després d'haver estat més d'una temporada i mitja sense guanyar fora,
torna a guanyar a Sarrià amb el Múrcia per 1-0 i es presenta al Camp del Llevant absolutament eufòric. Però el partit del
llavors
Camp del Llevant...
Es la foten. Llavors és quan ens la foten.
I anem al Camp del Llevant, i allà al Camp del Llevant doncs, hi ha una ensopegada considerable i un merder de calample, perquè el partit és un partit duríssim, que arriba a la mitja part a cop de bastó, 0-0 de tota manera, i començada la segona part, un antic jugador de l'Espanyol, Ernesto Domínguez, ens fa el primer gol.
Com no podia ser d'una altra manera, un ex.
Exactament.
Hi ha coses que no canvien.
Però vet aquí que 3 minuts després, després d'unes mans d'un altre jugador de l'Espanyol que l'inhabilitava el Llevant, que es deia Gatell, piten un penal a favor de l'Espanyol i amb el punt de penal hi va Di Stéfano, un jugador absolutament infal·lible, que tira el penal i la pilota dona el travesser. A partir d'aleshores, Di Stéfano s'encabrona de mala manera, es descentra absolutament, i al minut 70, un altre jugador del Llevant, Wanderley, que era el germà de Baldo, aquell mític jugador de València, sí, ens marca el 2-0. I a partir d'aquí, l'Espanyol se'n va del partit i ve la jugada conflictiva, la que lia tot el follon del partit, que és el minut 78, i una jugada al costat de la banqueta de l'Espanyol, on Juan Manuel, que era el defensa de lateral dret de l'Espanyol, ens ho pega amb l'extrema esquerra del Llevant, que es deia Serafín. I en aquell moment, l'atropat és increïble, i tothom pensa que els dos han pres molt de mal, i de la banqueta del Llevant, on no podia ser-hi, salta el secretari tècnic del Llevant, que es diu Ramon Balaguer. Aleshores, no estaven permesos els canvis, i a les banquetes només hi podia haver-hi l'entrenador, el delegat de camp, el massagista i el porter suplent, que sí que podia entrar al camp a substituir el porter. Si
era l'única opció que hi havia de canvi, el porter suplent.
L'única opció. I aquest senyor estava sentat il·legalment a la banqueta del Llevant. I salta al camp i comença a liar-la. I l'àrbit no para el joc i s'apropa a veure què li passava amb el jugador del Llevant. I, de cop i volta, Di Stéfano li fot una bofetada, una cleca, i el fot a terra. Després de Di Stéfano declararia, evidentment va ser expulsat immediatament, que s'havien recordat de la conxa de su madre, no? D'aquelles coses, no? Llavors va haver-hi un gran merder, Kubala fins i tot va ser intentat ser agredit, van agredir el massagista de l'Espanyol, el malaurat Jaume Fernández, i el partit va acabar amb un ball de bastons increïble. L'àrbitre es deia Gómez Platas i d'aquella vegada va ser la segona vegada amb la Lliga que van expulsar Di Stéfano en un camp de futbol espanyol. Només havia estat expulsat una vegada l'any 56 a l'Estadi Insular de les Palmes, però amb tota la seva trajectòria només va ser expulsat aquella vegada a les Palmes i aquest partit, el camp de Llevant, el mític Vallejo, del qual va ser sancionat per 2 partits, malgrat que l'Espanyol va recórrer i va moure cel i terra perquè pogués jugar el diumenge. L'Espanyol va guanyar per 3-1 sense Di Stéfano. Una història verdaderament xocant perquè expulsar Di Stéfano en un camp de futbol
no era qualsevol cosa.
No era qualsevol cosa i havia de fer una cosa bastant greu, però Di Stéfano no va pagar mai que l'agressió va existir i que la raó de l'agressió és que el senyor Ramon Balaguer, secretari tècnic del Llevant, l'havia insultat greument a la mateixa llista del camp on l'havia envaït sense tenir que envair-la. Una petita història, perquè la petita història d'un gran follon, perquè el camp del Llevant tampoc dona per molta cosa. Com deia abans la Laura, hem jugat molt pocs partits al camp del Llevant.
No, però tots els partits han tingut alguna... O sigui, han estat força tràgics, per l'Espanyol. La veritat que no és un camp gens propici per aconseguir-ho. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos transportat en aquesta màquina del temps, Oriol, 50 anys enrere, i veure doncs, com...
Especialment a mi.
Explicar una de les històries de les... Va deixar algunes històries, però no moltes històries glorioses al pas d'Alfredo Di Stéfano per l'Espanyol. Algun dia podíem fer-li un petit especial, perquè només per l'entitat del jugador, tant com Kubala, i per l'impacte que va significar doncs, el seu fitxatge per l'Espanyol, que eren jugadors doncs, que... Bé, és com si ara, per exemple, tant Cristiano com Messi doncs, poguessin...
Estar en un mateix club, no?
Algun dia, exacte, estar en un mateix club i que aquest club fos l'Espanyol, encara que fos amb 30 i molts, perquè va ser realment l'ocàs de les seves carreres.
Només per acabar una petita pinzellada, aquella temporada l'Espanyol es va salvar sense cap mena de problemes i el Llevant va baixar a segona divisió.
Vaja.
Bueno,
potser... I alguna altra vegada també ha passat això, eh? Alguna altra vegada, per exemple, la última vegada que vam guanyar allà, el 0-2, aquell any el Llevant va baixar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Oriol, ens veiem.
Molt bona tarda.
Igualment. I jo ara us vull recordar que si voleu anar a la tribuna de l'Espanyol com un autèntic VIP, Very Important Perico, doncs podeu fer-ho, gentilesa de LB Apuestes, tant si sou clients de LB com si no, doncs podeu fer-ho. Si és la primera vegada, tant com si, o sigui, que doncs feu una aportació, o si sou clients ja habituals de LB Apuestes, només cal que ingresseu 10 euros i envieu el vostre nom i cognoms a, evidentment, i el comprovant del registre, a pericosonline@gmail.com. pericosonline@gmail.com. 10 eurets de no res, i podeu anar a la tribuna de l'Espanyol com un autèntic very important perico de la mà de LB Apuestes. El dilluns a la web i a la ràdio donarem el nom dels tres guanyadors que tindran doncs l'entrada.
Seran els afortunats, eh?
Entrada doble, eh? Per altra, d'altra banda, eh? No és que tu tens una entrada i res més. No pots anar amb la teva parella, amb un amic, amb qui vulguis, i disfrutar d'haver una experiència de veure l'Espanyol, l'Espanyol Màlaga, com un autèntic VIP. Doncs darrera falca publicitària i escoltarem a un membre de l'afició rival, no? Que sí, sempre, com fer, sempre fem els divendres. Hem trucat, doncs, a qui hem trucat aquesta vegada?
Hem trucat al president de totes les penyes del Llevant. Hi ha 73 penyes al Llevant, i parlarem amb el Vicente Cocido.
Perfecte, doncs amb aquest senyor parlarem un cop escoltem la darrera falca publicitària.
Bienvenido a LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Levante, les teues barres blaugrana del teu mescla si jersei.
Molt bé, no es queixarà, senyor Vicente Cocido, que li hem posat aquí doncs el himne del seu club per retornar-li el favor que ens fa d'atendre els nostres micròfons. Com estem, senyor Vicente?
Molt bé, bona nit, encantat de parlar amb vosaltres.
Parla vostè català o valencià o...
Bueno, parla valencià, eh? Voleu parlar català, vull dir, s'aclarim entre dos.
Sí, bueno, jo crec que si no posarem un intèrpret, no es preocupi. Perquè així segur que ens aclarim.
Jo parlo de pau.
A veure, senyor, expliqui'ns una miqueta, senyor Vicente, com veuen, com es veu des de l'òptica d'un seguidor llevantinista la visita de l'Espanyol?
L'Espanyol és, per nosaltres, és un club històric. Jo em recordo de baixar el Llevant a segona i tindre que enfrontar-vos contra vosaltres en segona divisió.
Sí, senyor.
I la visita de l'Espanyol era quan vinia un gran, pràcticament. Gràcies a Déu no vos ha passat molta sovint, que ha sigut un parell de voltes o tres. Uh-huh. Però sí que és que per nosaltres, com ve vindre l'Espanyol, és com si ve un València o ve un Madrid o un Barcelona, jo t'ho dic en sèrio.
Escolti,
i és de veres que és molt difícil guanyar-vos.
Bueno, però s'us ha donat bé, s'us ha donat bé, perquè al llarg de la història només us hem guanyat una vegada, la 2004-2005, sí. La resta han estat empats o victòries de Llevant, o sigui que som un rival propici per vosaltres. Estava pensant jo avui doncs, que som, a més, clubs que tenim alguna cosa a veure i una cosa que ens separa molt. La que tenim a veure és, per exemple, que som el, com si diguéssim, el segon club de la ciutat, en tots dos casos, que a més tenim, nosaltres tenim els pericos i vostès tenen les granotes com a mascota, però finalment aquests colors que tenen vostès, és que això ens separa molt. Això vostè ho ha d'entendre, que això ens separa molt.
Nosaltres podem els colors fixos a raïr no sé, saber de la funció que tindrem en el gimnàstic.
Ah, certament.
El gimnàstic era el patronat obrer, un club que realment dependia de l'església, com sabeu, els colors fixos són des de la Guàrdia Suïssa, que són per això el Barça no es porta, perquè el va crear un suís.
Efectivament, sí, per això porta el Barça. Efectivament.
Però el que vull dir, que també són aquests colors que solen gastar molt, que és el verdet, que és el de la granota, i nosaltres hem parlat també en el blaugrana, vull dir, el que passa és que segur que en este país sempre pareix que si parles de blaugrana no n'és ni un equip, perquè la veritat és un top. I sí que de veres, sí, tenim una mascota. Jo, dir una cosa, estic comentant antes lo de Di Stéfano i tal, i sí, la veritat és que la història, quan se conta en l'altra banda, no és totalment igual, però diferent.
Clar, bueno, cadascú mira la seva.
Veu la història des del seu prisma, és normal.
Tenim també, ara, mentre parlem d'història, no s'han recordat a l'Oriol, però tenim també un altre crac que va poder anar a l'Espanyol i va acabar al Llevant, que és Johan Cruyff, i fins i tot a segona, Un altre ex-blaugrana, ex-culer notable, que va acabar a les files blaugranes de Llevant. D'altra banda, el que volia comentar-li una miqueta com està aquest Llevant, preguntar-li, perquè sí que és veritat que vostès doncs, estan fent bona campanya, però sobretot a fora de casa, perquè a casa doncs, no heu guanyat cap vegada, tot i que heu estat ben a prop, per exemple, en alguns partits.
Sí, vosotros lo que pasa es que con Salud es un equipo humilde, entonces tenéis que ser eficaces de la manera que estén. Entonces, arriba en Moltar, a voltes si vienen de Bades, sí que se ve que están fuera de forma. Entonces, el jugador diga que tiene que ser franquicia, el que no tiene que donar un plus y que tiene que ficar el gol, es papá, sí. Pero el Sevilla. Él está comenzando a agarrar, a ficar los otros golets, pero voy a decir que el equipo humilde siempre... pues les costa un poco más, porque no pueden tener capacidad económica de tener jugador pues a lo mismo principio de pretemporada y es comenzar a rodar ya. Entonces, pasa igual también que a última hora, faltando un día o dos del tancamiento de mercado, a un pilar en el centro del camp, que era Vicente Iborra, que se ha ganado al Sevilla. Entonces, este cosete viene un equipo más grande, pues es de ver es que, mira, pues aquí se pasan más disimulares y se pueden en un momento tapar, pero en un equipo que va a noche usted, pues lógicamente es no.
Però l'estan encertant vostès força, no? L'estan encertant vostès força amb els fitxatges darrerament, perquè tothom ho diu, que finalment, doncs, home, amb les poques recursos que tenen, miri, per exemple, han tingut a Martins, que finalment doncs, va ser un tipus molt destacat a la Lliga, al final van haver de vendre, Coné l'any anterior, i això els hi estaven bé. No sé si esperen que Diawara pugui ser una mica repetir aquesta
fila. Pues sí, sí, la verdad es que sí, lo que dices es de ver es que vienen primero a Caicedo, a Felipe Caicedo, que también sonaba...
Caicedo, ciertamente, sí, me he olvidado de Caicedo.
Sí. También con él, y después Martins, y digamos, antes con fichema al jugador negre, sí. Cariño, ya respiren, ¿no? Y mira, ya tienen que como gols. Porque claro, es que hemos lanzado la realidad en 3 años y esperen que en Wayne también no saben, porque yo chicamente el nuestro objetivo es la permanencia, entonces.
Perfecte, doncs, escolti, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Se'ns ha fet una miqueta curt el temps perquè ens agradaria xerrar una miqueta més amb vostè, però bé, en qualsevol cas, demà, doncs, que tinguem un bon partit, segur que veurem un partit disputat perquè tant els vostres com els nostres doncs, són de donar-ho tot i de posar molta intensitat i que, com es diu, doncs, que guanyi el millor, no?, d'aquesta manera. Jo un empatet ja el firmaria, miri que li dic, Jo per un empatet a mi m'estaria bé, ara per ara.
Molt bé, i res, t'agradeu també a tots els aficionats d'allí de Picos que quan vinguin a fer la Supervalència nosaltres serem per el voltant i que seran ben rebuts i el que faci falta, perquè al final cap el futbol és una festa que no té que passar d'ahí. Després d'un camp, lògicament, vull guanyar tots volen guanyar, tots volen que el seu equip sigui el millor, però fora tenim que dur-se com som aficionats amigues i que no hi ha cap problema.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, senyor Vicente. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Molt bé aquesta entrevista. Ho he entès tot i que m'ho ha dit en valencià, I ho he entès absolutament.
No ha calgut traductor.
No ha calgut traductor simultani. No sé si els nostres oients també, però jo crec que la majoria sí, no? Senyora Talaura, el moment estrella, però ipso facto, ràpid.
Sí, escolta'm la sintonia.
Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
Quin és el moment estrella del dia?
Jo crec que avui s'ho mereix el cuate grandote perquè per fi John Córdoba ha entrat en convocatòria. Sí. Bueno, per fi és la segona.
Aquest pot jugar. Home, si juga ja jugarà, impressionant.
Jugarà, però ja està. Això ja està, perquè toca la meva secció, que cada vegada tinc...
30 segons de secció.
Express, eh? No pot ser. Bon dia. Jo també vaig anar a la Leverkusen i em vaig perdre amb una rotonda. Avui tinc que resumir molt i, mira, diré que la millor secció d'aquest programa, sense cap mena de dubte, és la dels quets divendres del senyor Pagès. Saps per què? És una mica densa, és una mica intensa, però a mi m'agrada molt. Molt, és el millor. Saps per què? Perquè ell parla tant, que tu no pots parlar. I no, quan home. Tu no parles, aquest programa millora molt.
perquè jo l'escolto, amic.
Escolta, et diré una cosa. I avui,
17 segons.
Aquesta setmana, la Laura ha estat quasi perfecta, però avui no ha estat inexpugnable.
No ha estat inexpugnable, ha caigut.
Fatal.
Una cosa important. Divendres que ve, farem el partit al Barça.
Des d'aquí.
Venga, no.